d'Ali contra el Fred.
Bon dia a tothom. Avui és dissabte, dia 9 de maig, i escolteu-me de llibres, el programa del magazín La Finestra, que us porta les novetats de la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset fins a casa vostra. El passat mes d'abril no hi va haver programa degut a les vacances de Setmana Santa, però avui tornem a estar amb vosaltres per presentar-vos les nostres novetats. Abans de començar, però, volem donar les gràcies a tots els que vau participar a l'acte de Sant Jordi a la Biblioteca. Falset llegeix Falset. Aprofitem per anunciar-vos que properament podreu escoltar-ne la gravació de l'acte a Ràdio Falset. Una bona ocasió per a conèixer els autors de Falset d'ara i abans en la veu dels falsetans d'avui. Comencem. El primer llibre que us volem recomanar és Petons de diumenge, de Sílvia Soler. Sílvia Soler ha creat en Petons de diumenge una excel·lent novel·la que ella mateixa defineix com un homenatge a les dones que van fer petites revolucions durant el franquisme. Una època marcada per l'estricta moral religiosa que vetava les parelles a demostrar el seu amor. Sílvia Soler ha aconseguit amb aquesta novel·la el Premi Prudenci Bertrana, un guardó de prestigi que en anteriors ocasions han aconseguit autors de l'alçada de Quim Monzó, Sergi Pàmies, Baltasar Porcel, Manuel de Pedrolo, entre altres escriptors de primera fila. Si parlem de la història, doncs està escrita amb molta delicadesa. És la història de la Valèria Isern, que sap que li queden poc temps de vida a conseqüència d'un càncer i decideix explicar les seves vivències. És aquí on es demostra el talent de l'escriptora perquè coneixem la vida de la Valèria des de diferents angles. De la seva pròpia veu, la del seu diari personal, els seus fills i també a través de les cartes amb la seva amiga Elisa. No és fàcil lligar tot això i, de fet, ho aconsegueix amb molt bona nota. Sílvia Soler juga amb el lector i fa que sigui aquest el que es faci una radiografia de la protagonista. L'obra se situa a començaments dels anys 40 fins a l'actualitat i fa un recorregut per les vides de la Valèria Isern i també de la seva amiga Elisa. La història de Valèria troba el contrapunt en la correspondència que manté amb la seva amiga, qui tria marxar del país per aconseguir la llibertat personal i la realització professional. Quina de les dues tindrà una vida més plena? Llegiu el llibre i ho descobrireu. Segur que no quedareu decebuts.
Mare llibre!
I una història que barreja ingredients de novel·la històrica i de thriller, Els secrets de la reina, del poeta, escriptor i blocaire Julio Trigo. Els secrets de la reina arrenca al segle XIV al monestir de Poblet i continua fins al segle XXI. Dues històries paral·leles en dues èpoques diferents que intenten esbrinar quins secrets amagava la reina Leonor de Portugal. La visita de la reina i el rei Pere III, el cerimoniós, al monestir de Poblet l'any 1348 està envoltada de misteri. Un misteri que podrà ser revelat mitjançant un manuscrit de l'escultor Eloi Montbrai, que serà clau per tal de trobar aquests secrets de la reina. En l'actualitat, dos joves historiadors d'Enric, l'Enric i la Beatriu, intentaran treure a la llum els secrets del manuscrit d'Eloi Montbrai. Tots dos viuran sota l'amenaça d'algú que vol que aquests secrets segueixin sent secrets. Aquest manuscrit és l'enllaç principal de les dues històries. Julio ha escrit una novel·la lleugera que es llegeix molt bé i que de ben segur atraparà els seus lectors. Julio Trigo ha publicat unes 12 novel·les. La passió d'Alexandra, La desaparició d'Evelyn, Després de l'oblit, ha guanyat diversos premis literaris com el Joanot Martorell, l'Ausias Marc, a més de Miquel de Palou i el Premi Maria Mercè Marçal. Ha fet traduccions d'autors gallecs i portuguesos al català i també ha escrit articles culturals en diferents mitjans de premsa escrita.
Mare llibre!
Recordeu que si us feu el carnet, tindreu llibres, revistes, CDs i DVDs sense haver de pagar res. La biblioteca obri totes les tardes de les 3 a les 8 i els dimarts i els dissabtes als matins de les 10 a les 2.
Mare llibres!
I amb un caire més juvenil, el llibre de Rand Abdel Fattah, Per què tothom em mira això del cap? Us presento una novel·la actual, àgil, que enganxa i al mateix temps ens parla d'un tema controvertit. M'explicaré. La Mal és una noia australiana moderna, estudiant de secundària, que com tots els joves surt amb la colla, té les seves amigues, els seus episodis d'enamorament, els petits i grans problemes amb els profes, etc. Però a ella li agraden els reptes. Un bon dia, com a musulmana que és, decideix posar el hijab, el mocador que les musulmanes porten al cap. Aquesta decisió li comportarà una sèrie de problemes en la seva vida quotidiana, però la Mal, gràcies a la seva constància, sinceritat i bon humor, superarà els problemes. És una novel·la escrita com un diari, amb un ritme lleuger, que es llegeix molt bé tot abordant, sense dramatisme, temes de relacions socials i interculturals d'avui en dia.
Va de llibres.
I per acabar amb la secció de llibres, us parlem del gran llibre dels acudits, de Joan Terrats. Sou d'aquells que sabeu explicar acudits? O potser d'aquells que no en saben i que la gent es riu per això? Sou d'aquells que quan us expliquen un acudit i després lo voleu explicar ja no us en recordeu? Sou d'aquells que no us creieu que es poden explicar acudits en qualsevol situació o potser voleu riure una bona estona? Els millors acudits del món del guionista Joan Terrats us farà passar a riure i molt per la gran quantitat d'acudits que hi apareixen. Acudits molt bons i algun de dolentots, però que el lector coneixerà que ens poden explicar acudits a qualsevol hora, sempre i quan tinguem gràcia per explicar-los. I tot seguit us recomanem els següents DVDs de la nostra secció. Los falsificadores. La veritable història de Solomon Sorowitz, falsificador extraordinari i bohemi. Després de ser enviat a un camp de concentració alemany l'any 1944, accepta ajudar els nazis en una organitzada operació de falsificació dissenyada per ajudar a finançar l'esforç bèl·lic. Es va tractar de l'estafa més gran de la història. Es van imprimir més de 130 milions de lliures esterlines en unes condicions que no podien ser més tràgiques o espectaculars. Durant els últims anys de la guerra, com el Reich alemany veia que el final estava a prop, les autoritats van decidir produir els seus propis bitllets en les divises dels seus principals enemics de guerra. El seu objectiu era utilitzar els diners falsos per a inundar l'economia enemiga i emplenar les buides arques de la guerra. Al camp de concentració de Sachsenhausen es van aïllar dos barracots de la resta del camp i del món exterior per a transformar-los en un taller de falsificació perfectament equipat. Havia nascut l'Operació Berghard. Es va traslladar presoners des d'altres camps fins a Sachsenhausen per a posar en pràctica el pla. Tipògrafs professionals, meticulosos banquers i senzills artesans que passarien a formar part d'un comando de falsificadors d'alt secret. Podien triar. Si col·laboraven amb l'enemic, tindrien una possibilitat de sobreviure, ja que serien presoners de primera classe en una gàbia d'or, amb suficient menjar i un llit on dormir. Si sabotejaven l'operació, els esperava una mort segura. Per als falsificadors no era només una qüestió de salvar les seves pròpies vides, sinó també de salvar les seves consciències. Los falsificadores va aconseguir l'Oscar 2007 al millor film de parla no anglesa, la primera vegada que Àustria és coronada amb aquest guardó. I també el DVD Caòtica Anna. Anna és un esperit lliure que volca la seva passió per la vida en la pintura. Justin, una mecenes cosmopolita, la convida a completar la seva formació a Madrid, al costat d'un grup d'artistes que protegeix. Serà el començament d'un viatge no només físic, que la durà a descobrir nous continents, vides passades i mites remots. Anna intentarà trencar la cadena de violència ancestral que apunta a les portes que pinta, i al final de l'aventura triarà si es converteix en monstre o en princesa. Caòtica Anna suposa el retorn a la direcció de films de ficció del basc Julio Medem, de qui no en veiem res des de les polèmiques aproximacions documentals de La pelota basca, La piel contra la piedra i el segment de Aimotiv.
Mare, llibres!
I finalment us recomanarem el CD de Chris Joanico, Tot de mi. Chris Joanico era el cantant de Ja t'ho diré, una de les bandes de rock en català més sòlides que van existir als anys 90. A partir de 2004 va iniciar una carrera en solitari. L'any 2006 es va trobar per primera vegada amb l'original jazz orquestra del taller de músics, enregistrant amb aquesta formació el disc Vol amb sa lluna. Pel que sembla, compartir treball amb una big band jazzística va ser una experiència especialment gratificant per Joanico, que ara torna vestits de crooner amb Tot de mi, adaptacions de grans cançons de soul, jazz i versions de grans cantants com Sinatra, i acompanyat per l'original jazz orquestra tallers de músics, lo millor d'aquest cantant menorquí. Us deixem amb la cançó Tot de mi.
Tot de mi, i no vas prendre tot de mi, que no ho veus, ara no tenim destí. Tes meus llavis voldria perdre's. dels meus braços podria perdre'ls. El teu adéu va fer plorar els meus ulls. Com puc s'estimar, estimar sense tu? Et vas amb dos els trossos del que era el meu cor i no ho vas prendre tot de mi. Com puc s'estimar, estimar sense tu? Et vas amb dos els trossos del que era el meu cor i no ho vas prendre tot de mi. I no ho vas prendre tot.
Això és tot per avui. La finestra es pot tornar a sentir els diumenges a les 6 de la tarda i els dimarts a partir de les 8 del vespre. Us ha parlat Montse Bartolomé amb el suport tècnic de Jordi Soldevila. Fins al pròxim, va de llibres.